Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. S'apropa el partit contra la Reial Societat de dissabte i a mesura que s'apropa, cobra més importància aplicat al clàssic, allò de que quan veus que no guanyaràs un partit, procura no perdre'l. La derrota contra el Reial Madrid carrega de pressió el partit de Noeta perquè el Barça es veu quart a la classificació, té el Madrid i el Girona a 4 punts i l'Atlètic de Madrid, que està molt fort ja per davant i amb un partit menys. Així que al tanto amb el partit de dissabte contra una Reial Societat que si té el dia et pot fer mal perquè juga molt bé i si et guanyés, a més d'allunyar-te encara més del liderat, se't pujaria a la gepa també. No ens posem la vent abans de la ferida, però advertim des de ja de la importància d'aquest partit de dissabte que s'ha multiplicat després del segon gol de Bellingham a Montjuïc. No ha anat gaire bé la primera ronda de la Copa del Rei pels catalans. Es va classificar l'Espanyol dimarts. Ahir ho va fer amb dificultats al Girona, 1-2 a Sant Roque de Lepe, amb golaç de Savinho al final del partit. I la nota positiva la protagonitza el Terrassa, que va eliminar l'Albacete 1-0. Un segona federació eliminant a un segona divisió. La resta, eliminats. No hi van haver més sorpreses. Van caure el Badalona Futur, a l'Europa, el Nàstic, el Manresa i el Rubí, encara que tots, això sí, van vendre cara a la seva pell. També va caure l'Andorra 1-0 al camp de l'Astorga. Així que al sorteig de segona ronda del proper dimarts tindrem el Girona, l'Espanyol i el Terrassa. El Barça encara no entra. A l'Espanyol, que viu ja la prèvia de l'important partit de demà a Eibar, a l'Eibar segon amb 25 punts, a l'Espanyol quart amb 23. És molt d'hora segurament encara per parlar de finals, però és evident que el partit de demà és molt important per l'Espanyol. I el Girona, el colíder de primera, ha de visitar l'Osasuna dissabte. Escoltarem a Mitchell en la prèvia del partit, que ja ha parlat avui. Hi ha notícia també aquest matí, el Reial Madrid ha renovat Rodrigo fins al 2028. En bàsquet tenim un gran partit d'Eurolliga demà al Palau Blaugrana. El Barça rep el Panathinaikos. No arribarà la Provítola per aquest partit. En handbol juga avui la selecció espanyola, partit de la Golden League contra els Països Baixos. La notícia estarà en el debut dels talentosos bessons Cicusa. Els blaugranes es convertiran en els jugadors més joves en debutar amb la selecció espanyola absoluta amb només 17 anys. I en futbol sala, el Barça acaba de conèixer els seus rivals per la ronda èlit de la Champions. Són el Riga de Letònia, l'Etoil francès i el Città di Eboli italià. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem a quin jugador de la Reial fitxaríeu. Zubimendi, 37% dels vots, guanya Kubo amb el 47%, Brais Méndez, 3%, Merino, 13%. En clau espanyol, donaríeu continuïtat a algun dels titulars en Copa? Heu votat per Salvi, el 9%, pel Keita Balde, el 3%, guanya Marc Jurado amb el 63% dels vots, a cap, 25%. I en clau Girona us preguntem si signeu 4 de 6 en els desplaçaments contra Osasuna i Rayo. Heu votat que sí al 61%, la majoria que no al 39%. Marc Peires està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world.
Vinga, comencem passant 10 minuts de les 3 de la tarda aquest Esportscope d'avui dijous, entre la jornada de Copa del Rei i ja mirant els partits de Lliga del cap de setmana, que després del clàssic el Barça té dissabte un partit molt difícil a Sant Sebastià. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
De cara a aquest partit important de dissabte contra la Reial Societat, la gran notícia serà que torna a Pedri i el que fa pinta que no tornarà encara serà De Jong, no?
Sí, Pedri té llum verda, per rebre l'alta mèdica. Els metges ja fa uns dies que el que transmeten, el que li diuen a Xavi és que la lesió està 100% recuperada. Fa més de 2 mesos que va patir aquell trencament muscular al recte de la cama dreta el 24 d'agost en un entrenament. S'ha perdut 12 partits, només ha pogut disputar les dues primeres jornades de Lliga i finalment reapareixerà dissabte a Noeta. Viatjarà també a Hamburg i ja veurem si De La Fuente el convoca per la propera aturada de seleccions d'aquí 2 setmanes. És dubte De Jong, arriba més just. Avui encara no ha entrenat amb els seus companys. Sí que en algunes sessions ha fet una part, però no l'ha completat i s'ha d'acabar de decidir, jo crec que ja, pensant en la Champions el diumenge de cara a dilluns, perquè arriba molt just i és dubte i pràcticament podríem dir que està descartat per anar a Sant Sebastià. Dels tres que ja van reaparèixer, Lewandowski està llest per ser titular després de disputar mitja hora el Clàssic. També Rafinha podria ser a la partida, si Xavi ho considera, quan ve de jugar 15 minuts contra el Real Madrid, i pot tenir els seus primers minuts Koundé, que va retallar terminis, fins a 2 setmanes va retallar els terminis per reaparèixer Koundé i va estar a la banqueta al Clàssic perquè va dir que volia estar disponible i això ho va fer.
Molt bé, el tema Gundogan el tanquem ja, no? Condis o què?
Sí, la carpeta de l'estripada de Gundogan està tancada i el Barça va tornar a la feina després de 2 dies de festa. Diumenge ja ho vam explicar, no vam parlar directament del tema, ni Xavi ni Gundogan, ni ell amb els seus companys, però ahir sí, ahir Gundogan em va parlar amb el tècnic, amb normalitat absoluta, li va dir que estava enfadat per la derrota i així ho va expressar sense embuts. També els hi va traslladar als seus companys que estava empipat per com havia estat la reacció de l'equip en el tram final del partit i ja està, no se n'ha parlat més. La lectura de Xavi des del primer minut va ser positiva, destacant la mentalitat guanyadora, competitiva i líder de Gundogan. No se li vol donar més voltes, autocrítica pel tram final del partit i ara ja pensar en guanyar la Reial Societat.
Perfecte, doncs si ha servit aquesta estripada de Gundogan perquè algú que no estava del tot endollat s'acabi de posar les piles, doncs benvinguda sigui. I una última cosa, Helena, que el Barça està treballant per tancar un partit amistós als Estats Units cap a finals del desembre.
Sí, perquè necessiten fer caixa, necessiten generar més ingressos, per això el Barça treballa per tancar un amistós a Dallas, a Texas, als Estats Units, abans de Nadal. La data juny encara està per concretar entre el 20 i el 22 de desembre, perquè estan pendents de l'horari de l'últim partit oficial de Lliga abans que acabi l'any, que és el Barça-Almeria, que es podria jugar dimarts, dia 19 de desembre, i és a Montjuïc. L'escollit seria el Club Amèrica de Mèxic, això ho ha avançat el Gerard Romero. Hi ha 2 escenaris possibles a Dallas. L'AT&T Stadium, on es va jugar el clàssic aquest estiu, que té capacitat per 80.000 persones, i n'hi ha un encara que és més gran, un camp que encara és més gran, que és el Cotton Bowl, on el Barça també hi ha disputat amistosos de pretemporada, i caben 92.000 espectadors. Per tant, això vol dir que encara farien més caixa perquè podrien vendre més entrades. Xavi ha donat el vistiplau a que es pugui disputar aquest amistós. La proposta ve de l'àrea comercial i és per generar ingressos extraordinaris, que són necessaris aquests ingressos extraordinaris per augmentar el fair play, per poder fer inscripcions. I aquí entra el nom de Vitor Roque, que ara amb la situació actual es veu inviable, però si es generen més ingressos es podria inscriure. Per això Xavi ha donat l'okay, perquè una de les seves peticions és que el mes de gener es pugui ja incorporar el davanter del Paranaense que té tancat el Barça des d'aquest estiu.
Molt bé, sí, fan falta ingressos atípics, com deia Núñez. Doncs així ve el dia amb blaugrana. Condis, gràcies,
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Anem cap a Sant Sebastià, que tenim al telèfon a l'ex de la Reial Societat, Aitor López Recarte, 320 partits amb la Real, bon amic de Xavi. Aitor, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien. Bueno, con ganas de que llegue el sábado y bueno, teniendo en cuenta un poco que son 2 equipos, bueno, un poco la Real, por lo que me ha tocado a mí, a nivel familiar con mi hermana, etcétera, pero como también jugó en el Barça mi hermano, pues sí, ya sabes, tengo cierta simpatía un poco con ambos.
Bueno, aquí no se olvida a los que ya tenemos cierta edad aquel gol que metió en la final de la Recopa del 89, ¿eh?
Contra la Sampdoria.
Sí, señor. Sí, ha quedado para la historia. Bueno, tiene tela el partido del sábado, Aitor, ¿eh? El Barça, que está cuarto ahora después de perder el Clásico, con cierta presión, sí. La Real, que está jugando bien ahí detrás, quinta. Bueno, tiene tela.
Sí, va a ser un partido, a ver, a priori, ¿eh? Con muchos ingredientes, ¿no? Yo creo que dos equipos, además, pues viniendo de alguna manera, pues bueno, con resultados no tan buenos, pero con un despliegue en el juego que yo creo que es muy atractivo para el espectador, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues la Real tiene jugadores jóvenes, el Barça también tiene jugadores jóvenes, yo creo que todo eso genera, yo creo, cierta ilusión. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues ahora mismo tenemos pues al Barça cuarto, sí, y a la Real quinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en un principio, teniendo en cuenta que se llevan jugados 11 partidos, pues bueno, pues no es igual la situación ideal para un Barça, pero bueno, todavía quedan muchos ingredientes, ¿no? Del cocido, ¿no? Yo creo por ver, ¿no? Entonces, a partir de ver un partido vistoso, vamos a ver un poco a ver quién es, sobre todo, el más efectivo, ¿no? Que yo, es una de las frases que ahora sale mucho, ¿no? El ser efectivo en las áreas, ¿no? Yo creo que determina un poco los resultados y sobre todo en equipos dominadores, ¿no?
Sí, por ejemplo, Xavi, después del Clásico, es lo que dijo, que habían jugado 60 minutos muy buenos, pero que les faltó efectividad.
Es que no vale, ¿eh? No vale, quiero decir, tú puedes dominar un partido, puedes tener la posesión. Sí que es verdad que bajo esa premisa, pues probablemente estés más cerca de la victoria, porque normalmente, pues invadiendo campo contrario estás más cerca, ¿no?, de área rival y de portería rival, pero luego pues tienes que buscar también un poco lo que es la profundidad y el ser contundente en las áreas, ¿no? Y eso a veces pues depende un poco de tener jugadores que en ese momento en concreto estén inspirados, ¿no?
Sí. Ahora te preguntaré por el Barça, pero antes por la Real, Aitor, que tú la sigues muy de cerca y que es un equipo que cuando juega bien, realmente juega bien, da gusto verla, ¿eh?
Sí, la Real, mira, para mí tiene un 11, bueno, y cuando hablo de un 11 hablo de más o menos unos 13, 14 jugadores que ahora mismo están a un nivel muy alto. Pero luego sí que es verdad que igual el hándicap en cuanto a este año y más jugando Champions y bueno, ayer se jugó Copa, que se ganó 0-1, sí, en un campo, pues a veces nos quejamos un poco, ¿no? Que no son muy propicios los de hierro artificial, pero es lo que hay y es lo que toca y nos toca a todos, sí, y hay que adaptarse. Pero sí que es un equipo que no te puedes despistar. La Real Sociedad normalmente, además, golpea normalmente primero, o sea, es uno de los equipos donde en estos primeros partidos tiene el balance más positivo en cuanto a ponerse por delante en los primeros minutos, y luego, claro, si es capaz de gestionar esa ventaja, teniendo en cuenta que juegas en casa, sí, y que aquí probablemente los jugadores con el calor del público pues están mucho más enchufados, tienen más esa capacidad, ¿no? Evidentemente el Barça, teniendo en cuenta la vez que perdió el Clásico, pues con ese hambre, ¿no?, que va a salir al campo desde el primer minuto, creo, para intentar, pues eso, no despistarse en ningún momento.
Oye, de la Real, ¿quién está más dulce ahora? ¿A qué jugador nombrarías? ¿A Brais? ¿A Cubo? ¿Oyarzabal está cogiendo el tono otra vez? ¿A quién nombrarías?
Están varios, sí, están varios. Para mí, Oyarzabal está en dulce. Cubo lleva una racha que se le ha exigido mucho que tenga continuidad y está manteniendo el nivel. Luego Brais es para mí, dentro del año pasado también comenzó muy bien, luego se lesionó y le costó un poco volver, pero la calidad que tiene Brais y lo que ya no solo da al equipo a nivel juego, sino es capaz de llegar a la segunda línea y hacer gol, y eso en un jugador que juegue por dentro un 8, pues es fundamental. Pero daros cuenta de que, por ejemplo, Barrenechea está on fire. O sea, está que se va.
Que me gusta ese jugador, Aitor.
Que de 10 ahora mismo se va a 11.
Sí.
Está con confianza, es muy determinante, es un hombre que tiene gol también, que hasta ahora no se está prodigando mucho, pero es el típico jugador que como encare en borde de área y pueda disparar, tiene muchísimo peligro. Pero la Real yo creo que es un conjunto al final, ¿no? Bueno, como todos los equipos, evidentemente, pero date cuenta que, claro, teniendo a Merino, Zubimendi en el centro y Bryce hacen un trío que de alguna manera sujetan al equipo, luego la gente que puede desbordar arriba, que estábamos hablando del Cubo y Arzabal, Barrenechea, y luego para mí fundamental, que luego esto lo hemos hablado siempre, incluso con Xavi también muchas veces, ¿no? El hecho de ese balance defensivo que es el que te da, que, ostras, cuando te hagan en alguna ocasión peligro, pues puedas tener gente atrás que esté muy atentos a las vigilancias, ¿no? Como en este caso, pues en Normand y Zubeldia, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, yo siendo lateral de prácticamente toda mi vida, evidentemente para mí dos hombres muy importantes son los laterales. Vamos a ver hasta qué punto en este sentido pueden acompañar al equipo, ¿no?
Vale, oye, y dame, Aitor, también tus impresiones sobre el Barça de tu amigo Xavi, que estamos un poquito como estábamos el año pasado, ¿eh? Hay días que juega muy bien, hay días que le cuesta más. Es verdad que ha tenido últimamente muchas bajas, que está recuperando jugadores, pero ha tenido bajas importantes.
Yo creo que estás dando tú mismo las claves, ¿no? El hecho de tener bajas importantes hace que el equipo pues pueda titubear de alguna manera, ¿no? Y sobre todo cuando estás jugando diferentes competiciones y partidos de alta exigencia, ¿no? Este sábado es un partido para mí de alta exigencia y, como comentábamos antes, va a depender mucho de puntualmente cómo van a estar los jugadores, ¿no? Yo creo que en el Barça es inevitable pues hablar de Lamine, hablar de hoy en día. Yo creo que Fermín también me parece un jugador que ha irrumpido de manera contundente y con un rendimiento muy, muy alto. Y luego, pues bueno, pues evidentemente no sé hasta qué punto Lewandowski puede estar o no estar, que ya me comentas tú si quieres.
No, porque Lewandowski el otro día ya tuvo minutos contra el Real Madrid, por lo tanto, en principio está para ser titular.
En principio saldría, ¿no? Sí. A ver, Lewandowski sería un jugador clave, ¿no? A la hora de tener una referencia, ya no solo por su capacidad goleadora. Yo creo que es un hombre que, si está bien, el balance y el trabajo de presión y de incordiar sobre todo a los defensas, que en este caso es uno de los fuertes de la Real, las vigilancias de tanto, como he comentado antes, Zubeldia y Lenormand, pues puede hacer estragos, ¿no? Y bueno, y luego lo estamos comentando. Para mí, tanto el Barça como la Real son dos equipos que en teoría se despliegan muy alegres, pero luego pueden tener un hándicap a la hora de ese balance defensivo, ¿no? Y hay pues jugadores clave que juegan por dentro, como comentaba antes Fermín, centrales como, bueno, evidentemente como Araujo, no sé qué once sacará Xavi, pero son también hombres importantísimos. ¿Para qué? Pues para que en el momento que pueda sufrir en un momento dado, pues tengas gente que te gane en esos duelos, un portero como por ejemplo Ter Stegen o Ramiro, que creo que últimamente además que están dando un nivel. Ter Stegen ya hace tiempo, pero Ramiro lleva unos partidos dando un nivel muy, muy alto, y sobre todo pues cuando escuecen, cuando las cosas no están saliendo bien, pues aportando con paradas y con darle esa tranquilidad al equipo que es necesaria, ¿no?
Muy bien, tiene todos los ingredientes del partido para que sea un partidazo. Vamos a ver cómo se da. Un placer, Aitor López Recarte. Recuerdos a tu hermano y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, un abrazo a todos y mucha suerte. Cuidaros.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Més coses a Esports Cope. Hi ha notícia també al Real Madrid, que l'altre dia renovava a Vinícius. Avui el que ha renovat és Rodrigo. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Comença l'operació blindatge al conjunt blanc. Dos dies després d'anunciar la renovació de Vinícius fins 2027, el Real Madrid s'assegura la continuïtat del davanter brasiler Rodrigo Goes fins al 30 de juny de 2028. Rodrigo, que acabava contracte el 2025, seguirà lligat amb el conjunt madridista 5 anys més i passarà a tenir una clàusula de 1.000 milions d'euros. El davanter brasiler va arribar al Real Madrid en 18 anys. El 2019 compleix la seva cinquena temporada amb l'equip de Carlo Ancelotti i ha guanyat 8 títols amb la samarreta blanca. Una Champions, dues Lligues, una Copa del Rei, un Mundial de Clubs, una Supercopa d'Europa i dues Supercopes d'Espanya. Tot això després de jugar 159 partits i marcar 39 gols. Aquesta temporada només ha marcat un gol a la Lliga contra l'Athletic Club de Bilbao i una a la Champions contra l'Sporting de Braga. El full de ruta, com comentaven en el partit Melchor Ruiz i Miguelito, en els pròxims dies passa per les renovacions de Camavinga, Fede Valverde i Militao.
Plan Renove al Real Madrid. Gràcies, Edu.
Una abraçada.
3:26, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Són imatges d'un dia, un dia que es viu amb molta passió al món del futbol. El futbol modest. Són imatges de futbolistes que un dia surten a la premsa, a la televisió i parlen a la ràdio. Ahir al partidazo, les imatges eren les de dos porters que havien rebut una pallissa, Alberto Galeano del Hernán Cortés i Diego Pardo del Tardienta, que en un dia qualsevol de la seva feina es lleven a les 4 de la matinada. Imatge avui de Santi Cazorla amb Xavi després que l'Oviedo eliminés el Manresa ahir a la nit a la pròrroga. Imatge de l'afició de l'Europa que van cridar i animar com sempre deixant petit el grup d'animació del Barça perquè no paren durant tot el partit. Imatge per a la història del Marc Rodríguez que va posar emoció a Rubí col·locant l'1-2 al marcador davant de l'Atlètic Club de Bilbao als últims minuts del partit. La imatge del camp del Rubí per a la història. I molt a prop Terrassa, l'únic equip modest de Catalunya que es va classificar per la segona ronda. El Vallès, ahir, al mapa del futbol espanyol. O la comarca d'Osona, a Vic, seu del Badalona Futur, que va ser eliminat als penals per un primera al Cádiz. Imatges d'un dia de passió i d'emoció. I el pròxim sorteig, amb Terrassa, Espanyol i Girona, el dimarts, dia 7. Viva la Copa.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Viva, gràcies Oli per la imatge. 3:27, després abordarem tot el que va donar de si aquesta jornada, primera ronda de la Copa del Rei. Ara de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Ja s'apropen els partits de Lliga del cap de setmana i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Jacinto Vicente també. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, bien, hombre. ¿Qué com ha anat? Tu, Dani, ets més de Halloween, no? O cada castanyada o què? O,
no, les,
o una mica
no,
de cada?
Una mica de cada. No m'agraden les castanyes, però sí m'agraden els panellets. Per tant, hem fet el burro per Halloween, ens hem disfressat i hem fet panellets també.
De què t'has disfressat? De què?
Bueno, saps la sèrie aquesta de Miércoles de la família Addams?
Sí.
Doncs la meva senyora anava de Miércoles i jo anava acompanyant de Miércoles, diguéssim.
Molt bé, molt bé, molt bé. Jacinto, t'has disfressat tu o no?
Yo de abogado.
Que a veces dais miedo, también te lo digo,
También,
según
también,
cómo,
sí, sin pinturas y sin nada damos miedo, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, ara ho deia l'Oli, és veritat, ha estat Santi Cazorla, per la ciutat esportiva allà entrenant amb l'Oviedo. Vaya talent, Dani?
Sí, un dels jugadors. A més, tu que ets de l'Arsenal com jo, l'hem gaudit a la Lliga Espanyola amb el Villarreal i amb altres equips, l'hem gaudit sobretot a la Premier amb l'Arsenal. Era un jugador estil Iniesta, vull dir, amb aquesta qualitat i aquesta tècnica que va ser marca de la casa durant molts anys, sobretot del segell de la selecció espanyola, no només Iniesta, Xavi, Cesc Fàbregas, Silva y Cazorla era de los mejores.
Sí, sí. Yo recuerdo una vez verle hacer una cosa, Jacinto, a Cazorla, que no se lo he visto hacer, yo creo, no recuerdo a otro futbolista, que es el tío jugando en el Arsenal, iba a tirar un córner y de repente se pone perfilado para tirarlo con la izquierda y de repente cambia y lo tira con la derecha. O sea, no el tío no tenía claro con qué pie lo iba a hacer mejor, si con la izquierda o con la derecha.
Bueno, la verdad es que era un jugador muy curioso, era un jugador, quizá le faltaba un poquito el tema físico, un poquito,
sí.
pero lo que era técnicamente era una delicia. Y además es un jugador eso que se podía inventar cualquier cosa que pudieras imaginar, es que no sabías por dónde iba a salir nunca.
Sí, sí.
O sea, tenía esa capacidad además de último pase increíble, tenía un cierto grado de gol para lo que era su posición. Entonces era un jugador realmente curioso. Y ahora juega ya un poco aquello por placer. Hay jugadores que no se saben retirar a tiempo y hay otros que sí, y que si juegan ya es por puro placer. Yo juego por placer.
Sí, sí. Per si algun està despistat, a l'Oviedo està jugant ara mateix. Ahir va jugar partit de Copa del Rei contra el Manresa. Talent té la Reial Societat, Dani. Així que el tanto amb el partit de dissabte, El tanto,
sí.
I
més que talent, que en té moltíssim, no sé si dir-li maledicció o, en definitiva, Anoeta. És a dir, Anoeta és un camp que se li dona molt malament al Barça, i la Real Societat depèn de l'any, però en general genera molts problemes. És un equip que té futbolistes que el Barça ha volgut fitxar diverses vegades, especialment al mig del camp, i la veritat és que m'hagués agradat... si el Barça hagués tret un bon resultat pel Clàssic, estaria més tranquil, però... Mires el calendari, veus la Real Societat i dius... No vull dir no pinta bé, però hi ha lesionats, a veure si estarà Pedri, De Jong, etc. No... Vull dir, de tots els partits que hi ha al calendari, jo no li tinc por a cap, però dels que tinc apuntats normalment és el Bernabéu, el camp de l'Atlètic de Madrid i Anoeta.
Sí, además por la coyuntura, Jacinto, claro, tú si el Clásico lo acabas empatando, el panorama sería otro, pero es que ahora estás cuarto, ya te ha pasado el Atlético de Madrid, que tiene además un partido menos, a la Real la tienes cerquita por detrás, es un panorama que no... Tú ves la clasificación y no pinta demasiado bien.
No, y además sí se ha generado al perder el Clásico ese punto de presión extra.
Claro, claro.
Ahora tienes que ir allí prácticamente a ganar. Entonces, irte a Campo de Real a ganar nunca es fácil, porque es verdad que si te vas distanciando ya del Madrid, del Atlético, a 6, 7, 8, además, si miras el calendario, la segunda vuelta del Madrid es muy fácil. O sea, el Madrid tiene una segunda vuelta con...
Muchos partidos en casa importantes, ¿no?
Y aparte, pues cuando empieza Champions, prácticamente los partidos que juega fuera son todos en la Comunidad de Madrid, no hay viajes, que es lo que más cansa... y lo que más te obliga pues a rotar y lo que te deja tal. Entonces, como ahora se le fuera 6-8 puntos, es que va a ser muy difícil luego remontar eso.
Sí, 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 sí. El tema és que el Barça ara recuperarà futbolistes. Ja els té pràcticament a tots, ara tornarà Pedri, De Jong no crec que trigui gaire tampoc, Dani, i home, això s'ha de notar.
Sobretot De Jong, que ja sabeu que és la meva cabezoneria que tinc, que de totes les baixes que hi ha és la que més es nota i la que pitjor... ha suportat l'equip. Vull dir, Pedri és molt important, Lewandowski aporta gol, però l'equip sense De Jong és un altre. Està trencat, no hi ha fluïdesa, la pilota no circula, costa molt passar, treure-la des de darrere, passar del central a les posicions d'atac, i jo crec que tot això canviarà. Però també s'ha de veure com tornen, perquè Pedri ja ha tornat altres vegades d'altres lesions i ha tornat, no a recaure, però a notar el cansament. És a dir, que s'ha d'anar molt en compte, i jo prefereixo que no tornin fins que estiguin bé que forçar-los.
Tu també eres, Jacinto, de los que he echado mucho de menos a De Jong, o no tanto?
Evidentemente. Sí, ¿no? De todos los que han faltado es el que más ha echado de menos. Tú solo tienes que ver el rendimiento, por ejemplo, de un Oriol Romeo con De Jong al rendimiento
nada
de
que ver.
Totalmente.
Es que nada, absolutamente nada. Ha descompuesto su baja todo el mediocampo, porque obligabas a situar ahí a veces a Gundogan, a veces a Gavi, que pueden rendir bien puntualmente, pero que no tienen las características que tiene De Jong y que no te dan esa seguridad de salida de balón, físicamente también, de cómo él hace que liberes a otros compañeros. Pues eso, el propio Oriol Romeo. Oriol, si tiene que sacar la pelota, tiene que controlarse, darse la vuelta, hacer rápido no es, con lo cual a la que le presionan un poquito más a él, se centran un poco en su salida de balón, pues han perdido balones, él evidentemente ha estado muchísimo peor. Para mí es fundamental Lewandowski, evidentemente también, pero es que Lewandowski, el problema que yo le veo es que este año no es el Lewandowski del año pasado, ya lesiona aparte. O sea, yo creo que él llegó aquí en un punto físico todavía extraordinario.
No, hay un Lewandowski desde
la primera
que llega,
vuelta.
Sí, hasta antes del Mundial, y otro correcto, ya después del Mundial hasta día correcto de hoy. Aunque hasta va metiendo goles, claro.
Eso lo tendrá siempre porque es un killer, pero su estado físico, su estado lesión desafortunada aparte, pero está más bajo. Entonces sí que se nota muchísimo porque se necesita ese gol que no tiene Ferran. Lo que pasa es que si encima de no tener gol el equipo se parte, se hace largo, es que se ha notado muchísimo.
Sí. El capítol Gundogan, què us ha semblat, Dani?
Jo sóc dels que pensa que és molt llarg d'explicar, però intentaré resumir-ho. Gundogan té raó en el que diu, està bé que ho digui, i es nota molt que ve d'un vestidor competitiu que acaba de guanyar la Champions i que ha tingut el millor entrenador del món, etc. Però Gundogan també és part del problema. O sigui, Gundogan, quan diu... Vull dir, és una postura fàcil i relativament populista, perquè a ulls de l'afició, quin parell de nassos que té Gundogan, que bé, com els ha posat al seu lloc i tal. Ja, però aquesta distància que ell es queixa que hi ha i que l'equip no s'enfada perquè existeix entre el Girona, el Madrid i el Barça, Gundogan també ha ajudat a que existeixi. Aquestes 10 jornades prèvies al Clàssic, o 9 prèvies al Clàssic, Gundogan no ha fet pràcticament res. Llavors, és una mica... Té raó en el que diu, però ho ha de fer, també. No només ho ha de dir, ho ha de fer. I després hi ha el tema del lideratge. Qui és el líder d'aquest vestidor? No està clar, no està clar. I jo crec que Gundogan, amb aquestes declaracions, es postula, no?, presenta candidatura a ser un dels líders del vestidor, que ara mateix està orfe.
Jacinto, ¿puede venir bien o no va a servir de nada?
Yo estoy un poco bastante de acuerdo con lo que decía Dani, en el sentido que sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, en que Gundogan saque ese espíritu ganador y diga: yo no he venido aquí a perder estos partidos, yo vengo de un City, vengo con... Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa, aparte de lo que decía Dani, es lo que refleja y lo que deja entrever que hay detrás. O sea, él lo que deja entrever muy claramente es que el tipo de disciplina, el tipo de carácter, el tipo de manera de trabajar que hay en el City no tiene nada que ver con lo que hay en el Barça. Entonces, también deja muy mal lugar, por ejemplo, a Xavi, porque hay un entrenador que tiene que ser responsable de que en un vestuario no corran móviles, de que no...
Se los tiene que tener poco enchufados, o enchufadísimos.
Y tiene que haber una
cierta... No a los móviles, sino a los jugadores.
exacto. O sea, claro, entonces también tiene que haber un código disciplinario. O sea, Gundogan lo que está diciendo es que en ese vestuario pues hay ciertos códigos que no sé si no se cumplen, o que son el propio entrenador es muy laxo con el cumplimiento de esos códigos. Entonces, también es... A mí lo que me preocupa es lo que deja entrever detrás.
Okay. Muy bien, amigos, lo dejaremos aquí de moment, Dani, Jacinto, muchas gracias,
A vosotros. Una abrazada.
Que vagi bé. Seguim.
Igualmente.
Después del clásico,
El Barça, més que mai, ha de treure el caràcter i sumar 3 punts a Sant Sebastià.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Anoeta, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella
i Roberto López Ufarte i Mateu Laor.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Minuts i arribem a les 4 de la tarda, parlem de l'Espanyol, que té demà un partit importantíssim a Cornellà al Prat davant de l'Eibar. Quique Iglesias, bona tarda.
I tant, si és important, Batllori, molt bona tarda.
No podem parlar de finals encara perquè estem al tram inicial del campionat, però és un partit molt important.
Sí, perquè això són 42 jornades, en portem 13, però home, no es podria tolerar una tercera derrota consecutiva, ni tan sols un empat. És un rival directe que ve enxufadíssim, l'Eibar, i a mi em fa l'efecte que l'Espanyol es juga moltes coses, no només Luis, sinó la credibilitat de l'equip, de la plantilla de Garagarza i moltes coses. L'equip entrena d'aquí una estona, 18:30 a l'estadi de Cornellà Prat. Abans de les 5 serem a la roda de premsa de Luis García per saber què diu l'entrenador un parell de dies després d'haver provat amb els suplents, amb Salvi, amb Keita, amb Roger, amb Jurado. Molt bé, està molt bé el que vam fer l'altre dia a Mensajero, cap d'ells serà ni de bon tros titular. Jo penso que és possible que jugui amb 3 centrals. El que és segur és que Cabrera i Calero no jugaran, Calero per sanció, Cabrera per decisió tècnica, i que seran titulars Sergi Gómez i Víctor Ruiz. És possible que Grajera jugui també a darrere, deixant doncs la creació per Aguado i davant els de sempre, Puado, Melamed, Braithwaite i potser la suplència, jo diria que merescuda, de Pere Milla. En definitiva, que demà t'explicaré més cosetes sobre el que diu l'entrenador. Un Espanyol Eibar que serà demà a les 9. 350 entrades venudes pel partit de l'Alcoraz de Huesca la propera setmana. L'espanyolisme està entregat a animar fins que faci falta, i els que no animen gens són els 4 brètols que van vandalitzar la tenda de l'Espanyol al carrer Balmes amb el carrer de la Travessera, i que ahir van posar van pintar unes cosetes seves amb al·lusions al Barça, però bé, tontos ja a tot arreu. Esperem que ja estigui net tot l'entorn de la tenda de l'Espanyol, un Espanyol que, com bé dic, juga demà una semifinal contra l'Eibar a casa.
Gràcies, Quique.
Fins ara.
Tenim 2 entrades dobles per anar a veure aquest important partit de l'Espanyol de demà per les 2 primeres trucades al 93-270-37-77. 93-270-37-77. I al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Llori, com estàs? Bona tarda a tothom.
El co-líder, que ja ha superat la primera ronda de la Copa del Rei i ara pensant en l'Osasuna.
Sí, perquè avui ja s'ha posat a entrenar pensant en aquest partit que té dissabte, però la gent, com ahir no vam tenir programa, li hem d'explicar que va costar moltíssim guanyar el San Roque de Lepe, que va ser a l'últim minut de l'afegit. Es va anar al partit fins al 98 i al 97, una genialitat de Savinho, que va recollir la pilota al mig del camp, va anar sortejant rivals.
Savinho va dir, Albert, això ho arreglo jo.
Sí, com a mínim algú li va donar la pilota perquè ho arreglés, i ell va tenir la capacitat amb aquest xut creuat per sota a la sortida del porter, que realment va rescatar el Girona, perquè si no el partit es posava a la pròrroga i veuríem si els penals. 0-0 al descans, a l'inici de la segona meitat el gol de Valèria passada bona d'Arnau, però just després el conjunt andalús va empatar. Ràpidament tornada cap a Barcelona, i avui prèvia, saps que Mitchell acostuma a parlar dos dies abans quan el partit és fora. Ara té un grup de dos enfrontaments, són dues visites complicades. Primer Pamplona dissabte, després Vallecas, i ha posat l'accent Mitchell. Hem rescatat dos documents. El primer en això, en els dos desplaçaments que té per davant el Girona.
Ara venen partits molt difícils per nosaltres i hem de veure el nivell que farem fora de casa. Partits molt, molt complicats, Pamplona i Vallecas, i espero que l'equip doni la millor versió perquè són capaços de guanyar a qualsevol rival, però seran dues proves molt importants per nosaltres.
Fixeu-vos que el Girona té 28 punts, 28 punts de 33 possibles, que suma 9 victòries. Busca la desena. La temporada passada va acabar tota la temporada amb 13 victòries. Números que, òbviament, estan magnificant el que està fent el Girona. Dos desplaçaments, noms propis. David López, demà farà una setmana que es va lesionar el partit contra el Celta. Encara no sabem què té demà. Serà sotmès a una ressonància. És baixa de cara al partit de dissabte. I dubtes, Eric García i Pablo Torre. Pablo Torre, ja ho hem explicat, no està lesionat, té molèsties, però hem de saber si acaben remetent aquestes molèsties i pot anar, pot participar amb el grup. I Osasuna, 11, 13 punts, sembla que és una trajectòria irregular, però Mitchell ho explica molt bé.
Ha jugat contra Real Madrid, Atleti, Barça, Sevilla, València, Betis, Atleti Bilbao. No està fent una mala temporada. Està molt bé. Jo, les dades són molt bones en rendiment, no en resultats. Però és un equipàs i és un equip molt vertical. Té jugadors a dins, Oroz, Moy, jugadors d'un talent espectacular i per fora velocitat.
És el que venim dient cada jornada. Jo sé que em puc repetir molt, però si guanya aquests dos desplaçaments, ja serien 13 jornades. Podem començar a parlar de coses més importants. Inclús en això ha posat l'accent Mitchell. Demà ja entrarem més al detall en la part esportiva, però recordeu el partit el dissabte a les 2 de la tarda, aquest Osasuna-Girona.
Molt bé, esperàvem que el Girona, evidentment, superés la ronda de la Copa del Rei, que també ho fes l'Espanyol. La nota positiva, la sorpresa positiva d'aquesta primera ronda de Copa la protagonitza el Terrassa, equip de segona federació, que va eliminar l'Albacete, equip de segona, per 1-0. Tenim el tècnic del Terrassa, Chus Trujillo. Mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Contentos, no, mister?
Sí, sí, moderadamente contentos, sí.
¿Moderadamente? ¿Por qué moderadamente? Sí, a ver, explícame.
Pues porque el fútbol no da tregua, ¿no? Sí. Como la vida misma, y hay que pensar en el siguiente partido que está a 3 días vista. Entonces, claro. Centrado en el Europa, viendo la Europa y pensando cómo podemos derrumbar el muro de la Europa, ¿no? Que en su casa es infranqueable.
Sí, sí, que este fin de semana tenemos Europa-Terrassa. Claro, es una ilusión jugar la Copa, son partidos muy bonitos, está bien ir avanzando rondas, pero es verdad que los entrenadores siempre estáis pensando en la batalla vuestra, en la guerra vuestra, que es cada uno su categoría, en este caso la Segunda Federación, ¿no, mister?
Exacto, sí, máxime en las condiciones, ¿no?, que estábamos nosotros, ¿no? Que hace nada estábamos en la UBI y críticos y... Bueno, ahora hemos asomado la cabeza, estamos empezando a respirar sin ayuda, ¿no?, sin ayuda artificial, y hay que estabilizar al enfermo, hay que estabilizarlo, tenemos que empezar a caminar solos, que el equipo empiece a generar automatismo y que empiece a ser fiable en cada jornada, que al final eso será la muestra de que el equipo está bien, ¿no?
Bueno, hablemos un poquito del partido de ayer, que la primera parte fue igualada, luego empieza la segunda, metéis el gol y después se os hace muy largo, ¿o no, mister?
Pues fíjate, no tengo yo esa concepción del partido, no tengo ese recuerdo del partido. Creo que tenemos 3-4 ocasiones claras en la primera parte, una que saca en la línea de gol, Pau remata con la espinillera a puerta vacía y sale fuera. Creo que Piera tiene 2-3 claras también. Y solo recuerdo una parada de Marco de Mérito. Creo que estuvimos bastante bien y ya creo que en la primera parte teníamos que habernos ido con ventaja en el marcador. Estamos hablando de rivales de nivel y al final, pues, ir 0-0 tampoco está mal ante rivales de esta entidad. Y luego la segunda parte, ellos empiezan a meter futbolistas de reserva, titulares, ¿no?, que tenían en el banquillo. Y yo ahí sí vi una segunda parte un pelín más equilibrada, con menos ocasiones. Pero bueno, la que tenemos la aprovechamos bien. Es verdad que el gol viene de un error, como sí. Bien dijo el entrenador de Albacete, Rubén Alves, pero ya podía haber lo digo el mismo, ¿no? Ya podíamos haber ido por delante en el marcador con cualquiera de las otras ocasiones. Y luego lo de siempre, el miedo está en que tienes jugadores de mucho nivel y individualmente te pueden, ¿no? Te pueden generar la ocasión de gol que lleva al empate y a la prórroga. Esa es la dificultad de jugar contra equipos de este nivel, ¿no?
Claro.
Que individualmente no están bien colectivamente, pero individualmente son capaces de abrir la lata en cualquier momento. Pero bueno, nosotros estuvimos muy concentrados, muy serios, y creo que no dejamos ocasiones, no recuerdo ocasiones muy claras de gol del Albacete.
Bueno, pues nada, mister, ahora va a centrarse en el Europa el domingo y luego el martes el sorteo. ¿Qué queremos para la próxima? A ver, por pedir que no quede.
No, yo quiero un rival de entidad. Creo que la ciudad se merece un rival de nivel, entendiendo que cualquiera, ¿no? De los que te pueden tocar, si son primera división, son todos de mucho nivel.
Sí.
Pero bueno, un rival que ilusione a la ciudad y que deje las arcas llenas. Si tienes que caer en esta ronda, que por lo menos las arcas del club estén llenas. Si tenemos que caer, hablo en condicional, ¿eh?
No se da por vencido todavía.
Exacto.
Muy bien, mister. Pues nada, gracias por atendernos y estaremos pendientes del sorteo el martes a ver qué toca. Hablamos. Suerte, un abrazo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a ustedes.
Doncs classificats Terrassa, Girona i Espanyol. I José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
La resta van donar la cara però van caure.
Sí, ho va intentar l'Europa davant de l'Els, el Manresa va portar la pròrroga a l'Oviedo i el Badalona futur als penals al Càdiz. I el Rubí li va posar morbo a l'eliminatòria contra l'Atlètic de Bilbao. 1-2 a Can Rosés, amb els rubinencs buscant els últims minuts el gol que hagués provocat la pròrroga. El tècnic Jordi Peris estava satisfet però amb aquest puntet de llàstima al seu cap.
És que no hi ha paraules. Crec que hem aguantat molt bé, sobretot els primers minuts de la primera part, amb les intervencions del Rafa. Els hi hem pogut fer pessigolles. Sabíem que els primers minuts de la segona part eren crucials i la veritat que no hem estat de tot fins, ens hem trobat el 0-2. Entenc que ells també s'han vingut una mica més enrere, hem tingut la sort de trobar porteria amb l'1-2 i bé, quasi donem la sorpresa, però sí, molt content.
Quasi, eh? On van fallar els pronòstics va ser amb l'eliminació de l'Andorra davant l'Atlético Astorga, i això que els del Principat van tenir un penal per empatar el partit i portar-lo com a mínim a la pròrroga. Éder Sarabia torna a la línia dura, no posa excuses al cau del Principat.
El campo estaba perfecto para jugar a fútbol, que aquí nadie ha nacido jugando en San Mamés, en el Camp Nou y no sé qué. El otro día lo dije que si nos relajábamos nos íbamos a equivocar y en tres días pues venir de hacer el partido que hemos hecho contra el Levante o en Valladolid mismo y demás y hoy hacer lo que hemos hecho pues la verdad que es una cagada terrorífica.
Doncs això, Roman Paladino, una copa que deixa golejades com l'1-12 del Betis al camp de l'Hernán Cortés o el 0-12 del Getafe de Bordalàs contra el Tardienta i que ja té pollastre, Batllori. S'ha hagut de suspendre l'eliminatòria gimnàstica segoviana Sestao per l'alerta de vent en aquella zona. Per tant, anem a veure, com que no es pot jugar abans del sorteig de dimarts, què fa amb aquesta bola la federació a l'hora d'organitzar el sorteig de dimarts.
Ho veurem dimarts, 8 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante ver cómo...
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me he dado un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que me han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
A
arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Anem amb les notícies prèvies al gran partit d'Eurolliga que tenim demà al Palau, al ver entre el Barça i el Panathinaikos.
Sí, Barça, que recordem, ve de la primera derrota a l'Eurolliga. El Panathinaikos, que ve creixent, és duel de germans Billy contra Juancho, els Hernán Gómez, tot i que el conjunt grec és Lucas Esbaixa, si no recupera per una gastroenteritis, Bildoza amb tendinitis, i encara l'ex-NBA Kendrick Nunn no podrà debutar. Però el gran dubte, dos partits de moment de baixa. Torna o no torna la Provito? La respon Roger Grimau.
El 90 i tants per cent és que no, perquè està evolucionant molt bé, però també és veritat que el més important en aquest cas és la salut de les persones i que ella es recuperi bé i que estigui bé. Té molt bones sensacions, però el més normal seria que demà no estigués per jugar.
És a dir, que haurà d'esperar. Veurem el nivell de Vesely i també ha explicat Roger Grimau que si no hi ha lesions d'aquestes de llarga durada, amb la plantilla que té, en té suficient.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Mira, parlant de germans, aquesta tarda juga la selecció espanyola d'handbol i la notícia estarà en el debut dels bessons Cicusa, jugadors del Barça de només 17 anyets. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batlloiri? Bona tarda. El torneo en 6 de balonmano, lógicamente se llama Golden League, que se disputa en Noruega, supondrá el debut con la selección española de los mellizos Petar y Georgi Cicusa, jugadores del Barça de solo 17 años, convirtiéndose los más jóvenes en vestir la camiseta nacional absoluta. El anterior récord lo tenía Iñaki Urdangarín, con 18 años y 6 meses ya en el 1986. Empezaron a jugar con 6 años en el Bordils de Girona y a los 13 el Barça les fichó para su cantera. Aún residen en la Masía y los dos juegan en primera línea. Su padre, Zoran, jugó en el Zagreb croata y en varios equipos españoles. Su primer entrenador en el Bordils fue Gerard Ferrarons, que deja claro que ya se veía venir que los hermanos llegarían lejos.
Quan eren molt petits ja tenien alguna cosa especial que els feia diferents. Tenien coses que jugadors més grans que ells no tenien. Crec que estan preparats per això. A nivell tècnic són dos nanos molt bons, competitius al 200%. Llavors, tard o d'hora havia d'arribar. Com que el guió estava bastant marcat perquè arribessin allà on han arribat. Ja dic, potser un pèl massa abans, però jo crec que tothom estava esperant que arribessin, també.
Declaraciones a Sports Cope. Ambos son actuales campeones del mundo juvenil con España y poco a poco están sumando minutos con el club barcelonista con motivo de las bajas y de la adaptación de la plantilla que ha tenido que hacer la sección post los recortes económicos. Ya no son jugadores de futuro, sino de presente.
Evidentment que són present. I al final hi són perquè han treballat i perquè segueixen treballant i perquè saben tot el que poden aconseguir o fins on poden arribar. Llavors tenen molt clar la seva meta o el seu objectiu i han sigut així sempre. Al final necessites voler menjar-te el món per poder arribar a aquest nivell.
Su debut hoy en el partido España-Países Bajos a las 16:45.
Una última cosa, Juan, que el Barça ha conegut aquest matí els seus rivals a la ronda elite de la Champions de futbol sala.
El Riga de Ricardinho, equipo anfitrión, el Évole italiano y el Levallois francés. La Elite Round se jugará en Riga, Letonia, del 29 de noviembre al 3 de diciembre y solo el primer clasificado del grupo se meterá en la Final Four. El barcelonista Antonio López valora el sorteo.
Al final nuestro objetivo no es otro que estar en la Final Four y sabíamos que el camino iba a ser difícil, tocase quien nos tocase. Nos han tocado tres rivales de un nivel bastante similar, sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, van a ser disputados y más en Champions donde el nivel es alto y sabemos que tanto el nivel de arbitraje y de todo pues sube un poquito y ojalá podamos estar en mayo en esa Final Four y ojalá conseguir el título.
Hay que recordar que el año pasado el Barça cayó eliminado en esta fase por solo un gol y por tanto no pudo aspirar a ganar la Champions.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Doncs també és notícia això. Quiero jugar la Champions y pelear los títulos. Mi objetivo es ganar todos los títulos que disputemos. Autor de la frase, Harry Kane. Resultat a dia d'avui. Derrota davant del Leipzig a la final de la Supercopa. i eliminació davant del Saarbrücken ahir a la Copa d'Alemanya, un tercera divisió alemanya. A més, el Bayern de Munic no és líder actualment de la Bundesliga i, a més, recorden que Harry Kane, a les 6 finals que ha pogut disputar com a futbolista, no ha fet cap gol. En contraposició, el Tottenham, que es diu així, no?
El Tottenham,
acabat en final, Tottenham és líder de la Premier League. Ja parlen per allà de la maledicció de Harry Kane, que potser l'està matant el mal del comentarista ara amb aquesta secció. Però bueno, ja veurem. Última hora, Valldori. El Madrid, Valverde, entrena al marge. Arda Güler continua la seva recuperació. I avui, sí, la vida continua. Al cas Rubiales li ha tocat el torn de declarar a l'actual seleccionador nacional de futbol, Luis de la Fuente.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem amb les enquestes. En clau Barça, quin jugador de la Reial fitxaríeu? A aquesta hora estan empatats amb el 43% dels vots Zubimendi i Kubo. En clau espanyol, donaríeu continuïtat a algun dels titulars en Copa? El 64% donaríeu continuïtat a Marc Jurado. I en clau Girona, signeu 4 de 6 en els desplaçaments contra Osasuna i Rayo. Heu votat que sí la majoria, el 65%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi bé.